Veus de casa, l'entrevista.
La residència i centre de dia El Collet celebra el proper dia 2 de novembre el seu 15 aniversari. I per parlar d'això, avui tenim amb nosaltres a en Jordi Lores, que és el director de la residència. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
També tenim a Filomena Gut, que és la presidenta de l'OACSE. Bon dia, Filo.
Bon dia.
I a Vicenta Burriel, que és la secretària d'AFARE.
Bon dia a tots.
Pues comencem per tu, Vicenta. Parlem d'una mica de lo que és AFARE, no? Que és l'associació que acompanya aquesta residència. Com va néixer?
Val. I jo abans de que naixera, el que volia sí, és agrair a tots aquells pares que uns anys abans es van ficar en contacte a l'administració per a donar a conèixer la necessitat que havia i demanda a la zona del Baix Maestrat d'una residència per a tots aquests xiquets discapacitats, que una vegada acabada la seva estança en el col·legi de Vinaròs no tenien un lloc on anar. Per tant, jo des d'ací avui voldria agrair a tots aquests pares per tots els viatges que van fer a les diferents administracions i tot el seguiment que van fer fins que ja, com ara podem celebrar, es va poder obrir la residència.
Uh-huh. Com naix tot això, Filo, Jordi? Com naix la residència? Naix d'una necessitat per part d'uns pares i també que desperta una mica el que és l'administració? Expliqueu-me.
Sí, com ben bé ha dit Vicenta, hi havia una necessitat que, bueno, els pares i l'associació, sobretot a Fanies, estava detrás feia molts anys insistint, perquè se trobaven en que en principi no tenien ni el centre d'educació especial de Vinaròs. Vam aconseguir que des de l'administració s'obriguera un centre comarcal per a classes, però quan acabava l'edat d'escolarització, que en el cas de Vinaròs s'allargava un poc més per les característiques dels usuaris, se trobaven en casa. Què pensaven? Ells anaven fent majors i no sabien ben bé el futur dels seus fills, doncs els preocupava com a tots els pares ens passa. I van estar treballant moltíssim, la veritat, com bé ha dit, fent molts viatges a l'administració, insistint a l'Ajuntament, i bueno, teníem obert el que és el centre ocupacional Ibadis en aquell moment, Ibas en aquest moment, i veient que sí que hi havia persones que tenien una diversitat funcional més lleu i que podien adreçar-se a lo que era el centre ocupacional, però teníem una altra part de col·lectiu que no tenia aquesta possibilitat de desenvolupar eines personals ni possibilitat d'incorporació al món laboral i altres coses, i hi havia una urgent demanda per part dels familiars i la veritat van treballar molt, i l'administració, en aquest cas la més propera a l'administració local, també va pensar que era una bona aposta. Des d'aquí, pues, agrair-te també a l'administració, que en aquest moment va voler fer un pas endavant en tot el que això comporta. Obrir un centre és molt complicat perquè hi ha unes normatives de centre que tens que acollir, tens que acollir-te en elles, i la veritat és que és una aposta forta. I bueno, estem molt contents perquè avui podem celebrar aquests 15 anys, no? I ha sigut un treball de col·laboració entre tots, famílies, els diferents directors que han passat i han fet possible que anaren funcionant, les ajudes i els moments difícils que també han tingut per part de l'administració, perquè no arribaven a temps les subvencions. Vull dir que és una faena que ha estat ahir, tot el món ha recolzat, els treballadors, per supost, gràcies al l'equip tècnic, pues podem, i la veritat és que ara després ja Jordi està més és el que ho viu en aquest moment dia a dia i està també ficant molt de la seva part, ens podrà explicar una mica més. Vale?
Després parlem també dels treballadors. Sí. El primer, Jordi, explica'ns, per exemple, la funció d'este centre i el seu funcionament.
Bé, com he comentat Vicentica i Filo, el centre cobreix una demanda que realment no existia, no? I havia una demanda per part d'un sector de la població que té unes necessitats molt altes per poder viure, no?, el seu dia a dia. I quan aquestes persones són més jovenetes, pesen menys, tenen més, és a dir, els pares són més joves i tenen més força, tenen més vitalitat, realment pues estan tirant i tires mà d'un familiar, d'un veí i tal, però a mesura que se van fent grans i tots mos anem fent grans, pues realment les capacitats van disminuint, no? I les necessitats dels fills, necessitats dels germans i demés, pues anaven en augment. esta demanda, com va comentar, i gràcies a la pressió i a l'esforç de moltes famílies en aquell moment, que van pressionar l'administració per tal de poder cobrir aquesta necessitat que tenien, perquè no podien fer res més. Diu, què fem amb els nostres fills? On els fiquem? On els deixem? Si jo tinc que anar a treballar, què faig en el meu fill? No? Llavors, va ser un esforç i va ser una lluita, va ser una reivindicació que gràcies a aquest esforç de fa, ara fa més de 15 anys, perquè 15 anys fa que se va obrir, però els pares feien molts més anys que ho estem reivindicant. Avui en dia tenim una red d'assistencial, una red de centres, que realment no hi ha cap altre lloc que tinga aquests centres, no? I nosaltres en la residència el que fem és, com bé diu el nom, no? És una residència, és un lloc per a viure, en aquest cas per a 38 persones que tenim residint en la pròpia residència, i a més, en les pròpies instal·lacions de la residència tenim un altre centre, que és el centre de dia, en el qual atenem, en l'actualitat, atenem a 7 persones que venen, estan en el dia durant nosaltres, fem activitats, dinen, tornem a fer activitats i després
dormen
a casa. En total, avui en dia, a dia d'avui, tenim a 45 persones que estan, d'una manera o d'una altra, gaudint del servei que els ofereix la població de Benicarló.
Quin és ara parles també, Jordi, el paper de les famílies que agraïes tu primer, Vicenta, en format d'una associació, no?, que és AFARE. I quin és el paper de l'associació?
A veure, l'associació es va formar pràcticament de seguida, de fet, a l'abril del 2003 ja s'havia constituït, ja s'havien presentat els estatuts. I aleshores el que fem és reunir-nos mensualment, i això sí, sempre hem intentat buscar què és allò que fa falta per als nostres fills i els familiars. I les millors persones que ho saben són les que estan allí vivint en ells i convivint dia a dia. Per tant, nosaltres sempre, des de l'associació, ens posem en contacte sempre en el director, en aquest cas, en este moment del centre, i en els tècnics, per veure què és allò que necessiten, què és allò que des de l'associació nosaltres els hi podem donar al que les administracions, malauradament, no poden arribar. I això és el que intentem i hem anat fent tots aquests anys. Val?
El paper de les administracions, Filo?
Sí.
El paper de les administracions és...
Sí, en quant a... Sí, nosaltres en aquest moment el sosteniment dels centres ens ve per una línia de subvenció directa des de Conselleria, ¿vale? I l'aportació municipal en el pressupost són de 325.000 euros per a cobrir algunes necessitats en què no arribi la subvenció de la Conselleria. I és de veres que, bueno, els pares pues, se preocupen per algunes, a vegades, pues, xerrades que són de encarades també a donar suport als pares, però per lo que hi ha estos anys he estat jo en comunicació i en contacte amb ells, i més a més perquè tinc un familiar també que està en la residència, i entonces ahí tinc bastant he estat bastant en AFARE i coneixo molt bé com el funcionament, pues la veritat és que té raó en que sempre s'ha intentat pues, donar a lo millor, pues, anem a fer alguna teràpia que siga especial, que veiem que pels nostres fills serà bona, i a lo millor ahir no arriba l'administració. L'administració sí que tenim el seu gimnàs, té la seva afició, té la seva sala d'estimulació, vull dir que té molts de serveis, però de part dels pares moltes vegades pues, el que fan és això, complementar en algunes coses que poden ser novedoses o que després de les reunions de pares han discutit i han dit, pues mira, anem a apostar per aquí, tenen este ben per part de l'administració tot el suport que quan necessiten assessorament o quan necessiten des de subvenció des de l'Ajuntament a lo que és l'associació, dins del lo que són les prestacions que donen serveis socials generals a totes les associacions de gaire social de Benicarló, també se'ls fa la seva aportació, i la veritat, ells crec que estan... Bueno, ell ja ho podrà dir, si està contenta o estan descontents.
Bueno, bé, sí. A veure, al llarg d'estos anys, com ha dit molt bé Filo, m'ha anat fent diferents coses, però ara ja fa dos o tres anys que estem fent un esforç econòmic molt important en el tema de la deglució. com ha dit molt bé abans el nostre director Jordi, els nostres fills, malauradament, es fan grans. Si no se treballa molt, les capacitats que tenen pues es redueixen, i des de intentem sobretot aguantar el màxim possible aquestes capacitats, i això és el que se treballa. El tema de la logopeda és algo que ens preocupa moltíssim, ¿vale? No sols la logopeda és ensenyar-los a parlar i tal, sinó el que ens preocupa és el tema de la masticació i la deglució, perquè moltes vegades, si això no es treballa molt bé, pues acaba en que es té que alimentar via sonda, i això, clar, bueno, jo en el paper de mare és algo que no voldria mai per a la meva filla. Des d'ahir el que vull dir és que voldria fer una mica gràcies a l'ajuda que hem tingut pues, de l'Ajuntament, com ha dit molt bé Filo, des de la Fundació Caixa Benicarló, que ens ha apoyat tots els anys. També, pues, molt important, enguany hem tingut una ajuda de la Diputació per a lo de logopèdia. Encara no l'hem cobrat, però esperem que ara tan pront presentem els papers se'ns concedisca. I definitivament, i bé, en aquest sentit estem molt contents. També tenim uns socis, ens ajuden, altres persones puntualment també ens han ajudat. Per exemple, jo estic molt contenta de que l'empresa IFF ens va pagar els toldos, i penso que en aquell moment pues va ser una aportació molt bona. I bé, també voldria agrair-lo perquè no, crec que no ho hem fet. I bé, això és el que volia dir.
Respecte a la residència, Jordi, quina és la qualificació dels treballadors? Quin tipus de treballadors tenim? Perquè són 43, no?, si no m'equivoco.
Sí, m'agradaria fer una aportació, sobretot un reconeixement, no?, a nivell familiar, de l'esforç que suposa tirar endavant l'associació, tirar endavant el que és la lluita contínua, no?, que se va iniciar fa més de 15 anys i que actualment encara els pares mantenen. I això realment moltes vegades pareix molt fàcil, moltes vegades pareix que tinguen un paper com, no?, com de punxadors, no?, que diuen, és que sempre esteu punxant, sempre esteu... I realment és necessari, perquè nosaltres moltes vegades el nostre dia a dia, la nostra dinàmica de treball, no ens favorem més enllà. És a dir, ens centrem molt en el que és la pròpia residència, i moltes vegades, encara que no ho paregui, sí que reconeixem aquest paper que tenen els pares, perquè són ells la visió externa que nosaltres necessitem per tal de millorar l'atenció, no? I com bé ha comentat Vicentica, tot l'esforç que estan fent a nivell dels diferents programes, tant a nivell de logopeda com de teràpia canina, com a nivell de tot l'esforç que han fet econòmic per poder tirar endavant diferents dinàmiques que han fet durant tots aquests anys, realment han donat un suport i una vitalitat que des de la pròpia administració no és tan fàcil de poder tirar endavant. Entonces, són necessaris les familiars, són una part, són un dels pilars fonamentals per a que l'atenció nostra que fem dins de la residència puga millorar-se i puga estar un poc supervisada, no?, de dir, que jo sóc el pare.
I és l'altre dia de la premsa que totes les activitats que se faran seran com un homenatge, no?, a aquestes famílies i als treballadors.
Sí, les activitats era com un reconeixement, o sigui, el poder fer una gran festa de l'aniversari és poder donar un reconeixement, principalment als pilars que jo dic, no?, que són les famílies per un costat i els treballadors per un altre. És a dir, són l'equip humà que, al fin i al cap, dia a dia, són els que estan al costat, fan atenció directa, no paraula més, que treballen l'atenció directa que fan en els residents. Nosaltres moltes vegades estàs en la pròpia gestió de residència, la pròpia gestió de personal, gestió de proveïdors, gestió de recursos. Moltes vegades el dia a dia, a millor te passa el dia i dius, ostres, avui...
Gestionat.
Això és important sempre tindre en compte, que les persones que moltes vegades trauen el treball diari, fan l'esforç, se carreguen físicament i emocionalment, són les persones que estan al costat seu, no? I que a nivell sempre passa el mateix. Les persones que moltes vegades són les que tenen la major càrrega són les que després a nivell laboral són les que tenen menys reconeixement.
No? Pues parlamos d'estos treballadors. Quina qualificació tenen? Quin tipus de treballadors hi ha?
Nosaltres tenim un volumen de treballadors en la residència de centre dia de 43 persones que estan treballant a dalt. A banda està el personal de l'UACSE, però bueno, jo estic en les 43 persones que estem a dalt. Tenim el volum més gran, que és el de l'atenció directa, són les persones que són auxiliars o cuidadores, vale? Per tant, han de tindre la seva qualificació, estudis mínims, com per a poder o bé d'auxiliar d'infermeria, o bé de cuidadores, o bé l'última oportunitat que hi havia ara, que era el certificat de professionalitat, que s'estava fent per a persones que s'han reciclat i demés. I després està l'altre equip, que ja anem pujant de poder, seria l'equip més ampli, que estem parlant de 32 persones que estan treballant d'atenció directa, perquè nosaltres tenim tres torns de treball, matí, tarda i nit, 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No tanquem mai. Llavors, això implica un volum de treballadors per tal de poder donar el servei que, com a mínim, per unes ràtios que hi ha a nivell de normativa, se tenen que complir i se té que donar aquest servei. A banda de l'atenció directa, tenim el personal que ja comencem, pues, el que seria el tema de fisioterapeuta, infermeria, neteja, cuina, manteniment, governanta, auxiliar...
Tots els serveis possibles per una residència i un centre, no?
És a dir, per a poder gestionar aquestes 43 persones, pues, evidentment, pues, ja necessitem gent. Si no, es tenim que donar de dinar, es tenim que canviar els panyals, es tenim que dutxar, es tenim que fer la vida diària que fem tots, pues, penseu que necessiteu una altra persona perquè vos ho faci a tot. Perquè les capacitats que tenen són limitades. Entonces, el que fem nosaltres és poder fer-los els que ells no poden fer.
I arribar on poden arribar.
Sí, tenen que ser les seues mans, els seus braços, els seus.
I això, pues, moltes vegades implica un desgast, implica una implicació, implica un esforç físic, un esforç emocional, una sobrecàrrega, i entonces, pues, tot això, pues, a nivell laboral, evidentment, això implica altres coses, no? Perquè no anem a treure aquí.
No.
Però també hi ha persones... Perdona, jo vull continuar.
No. Era un poc de fer veure que realment, encara que parega poqueta cosa, per a poder donar servei a 38 persones necessitem moltes persones, perquè ahí estan tot l'any.
Sí. Tots els dies de l'any.
Tots els dies.
Sí. També hi ha personal de l'OACSE, ha dit Jordi.
Sí, també. Clar, tot això s'ha de gestionar perquè hi ha molts moviments en altes, baixes, un està malalt, n'hi ha que cobrir, n'hi ha que preparar subvencions, vull dir, n'hi ha molt de treball d'administratiu també, i això està tot centralitzat en el que és la seu. La seu de l'OACSE en aquest moment consta de en plantilla de la directora, Almudena, que és la directora dels directors, ¿vale? perquè la gent ho entenga un poc, que supervisa, és una tècnica, i dos administratives i un auxiliar. Més, en l'Ajuntament tenim la part de... Ells porten el que és la part administrativa de l'OACSE, però després l'Ajuntament, la part de tesoreria i de... és el tesorero de l'Ajuntament, el secretari és el secretari de l'Ajuntament, vull dir que nosaltres som com un petit ajuntament per agilitzar, que se va crear en el seu moment pensant en que, ja sabeu vosaltres que el que és l'administració és molt lenta a l'hora de cobrir baixes, és molt lenta a l'hora de pagar, de fer els pagaments també és una mica més pues, claro, té uns procediments administratius, claro, i són més lentos, i nosaltres ens abastim de tot el que són proveïdors del poble, petites empreses, panaderies, verduleries i tal, que necessiten el sistema de pagament i tot molt més àgil. Se va pensar que la manera més fàcil de poder gestionar tot això, pues, era fer un organisme autònom que això poguera anar paral·lelament en l'Ajuntament, en alguns serveis són els mateixos i en uns altres per agilitzar, pues, poder treballar així. De moment estem treballant així en el període de pagament que estem cobrint en aquest moment. Són dins de la llei els 20 dies, estem sobre 20 dies, vull dir que anem molt bé. I, bueno, aquesta és la manera de treballar. La part que no se veu allí, no està als centres, però que està fent un treball de traspera que tot funcione un poc millor. A vegades arribem més, a vegades com anem tan bé, pues una mica ens marquen els altres tècnics de l'Ajuntament, però intentem donar les respostes pues, lo més ràpid possible. Sí.
Jordi, m'havia deixat el tema de les instal·lacions. Quines instal·lacions teniu dins de la residència?
Nosaltres tenim una residència, no? És com una casa supergran, de voltant d'uns 1.000 metres quadrats, i clar, pues, tenim de tot, com una casa, però de rics, de casa. Perquè constem de... Ho dic així perquè realment els serveis que podem oferir en residència no se poden oferir a una casa habitual. És a dir, tenim la part de les habitacions, cada un té la seva habitació, no són, hi ha dos individuals, però les altres són compartides. Però també disponem un espai de lavanderia, tenim un espai de gimnàs, tenim un espai per a una sala d'infermeria, tenim tallers per als temes d'oci, tenim un patis exterior molt grans per a poder fer activitats a l'aire lliure. També disposem de comedor, de cuina, vull dir que les instal·lacions realment són com una... Jo tinc una casa supergran que per a pues, tot això el que implica, no? El manteniment d'aquesta casa implica pues, tot el tema de que cada una d'aquestes persones, encara que siguin un col·lectiu, que són tot el grup, cada un té unes peculiaritats molt individualitzades i moltes vegades aquestes peculiaritats també venen un poc marcades i poc definides per lo que són les voluntats de la família. És a dir, per exemple, la família diu, no, jo vull que el meu xiquet vagi vestit de tal manera. Que, evidentment, és totalment necessari que ens ho diguin, no? Perquè nosaltres, jo moltes vegades no sé si després, quan fan una excursió se'n van a casa, jo no sé si se'n van a dinar per ahir o se'n van a casa, no? Entonces, moltes vegades diuen, no, jo vull que me vestis que és ben vestit, no? Ben vestit, què vol dir? Pues que realment, pues com nosaltres, no? Pots portar un xandall per anar per casa, però quan surtes al carrer...
I una camisa, no?
Vas ben vestit, no? Pues és un poc l'objectiu. L'objectiu és que poder tindre aquesta coordinació tant en el que és la família com en el centre per tal de que ser nosaltres un poc la mà que al final pues, vestixis al resident o les regles o la sèrie d'una manera o un dia en concret perquè té alguna activitat exterior. ¿Vale? Entonces, és com una casa supergran per a 38 persones més les que anem a treballar, que estem allà unes hores i després m'anem, però que ells continuen vivint allí. Entonces, això realment és una continuïtat que no, la residència no pare mai, no pare cap dia.
24 hores, 360 dies.
Tots els dies tenim que donar de dinar, tenim que donar de sopar, tenim que assear-los, canviar pañals, dutxar-los, tots els dies. Entonces, clar, això implica realment una càrrega de treball important.
Pues ara hem passat les explicacions, pues parlem una miqueta del 15è aniversari. I explica una miqueta les activitats, no?, que se portaran a terme, entre els tres, no sé com...
Sí, bueno, si voleu jo comence una mica... A veure, en un principi ella també podrà comentar, perquè ho ha viscut, hem preparat un vídeo documental, ¿vale?, que ha estat aquí, pues, jo comentava l'altre dia, que ha estat Borja Segarra, treballant en ell. Bueno, va començar la idea de fer un petit vídeo, però la veritat és que tinc que dir que ell com a persona s'involucra moltíssim i tinc que reconèixer-ho des d'ací perquè s'ha passat, l'últim any s'ha passat mig any allí, vol dir, ha participat en els xavals, en les activitats, ha participat en els pares, s'ha desplaçat a casa dels pares, sabent l'opinió de tots i penso que és un... Vos convide a tots a que el vegueu perquè ensenya una mica el dia a dia, no? La gent sap que tenim allà dalt una residència i com està una mica fora del poble i tal, no sap ben bé què fa, no? I és una residència viva, que els xavals surten tots els dies després de l'aseo cada dia en grups en el transport adaptat, surten per Peníscola, per la muntanya, surten per Sant Gregori, vull dir, és una residència molt viva i que aquí jo crec que en el documental se pot veure, ¿vale?, que la gent veiga que com està funcionant, que veiga els xicuelos. Ell ha estat ahí en totes, que estem fent el tallers, pues en els tallers. Ells participen en sortides que van a lo millor en col·laboració en l'institut, en el Ramon Cid. Totes aquestes coses que la gent no sap i que és bo que dins en el vídeo podrà també comentar. A veure què li ha paregut una mica a Vicenta, ¿vale?, que penso que ella també... I voldria també dir una coseta, si me dieu. El centre de dia crec que és el gran desconegut de la residència. Tots saben que allà dalt hi ha una residència, però que no... hi ha una part de població que a lo millor necessita este suport de la família per descans o per el seu horari laboral i tal, i no sap que allí no és precís que estiguen en el règim de residència, poden estar en el règim de centre de dia, que poden anar al matí, com és l'opció de Marta, que va de matí i després per la tarda se'n va a sa casa. I que tenim places, tenim 10 places i n'hi ha 7 d'ocupades en aquest moment. Vull dir que si algun familiar pues, necessita el recurs, pues que s'adrece perquè... Perdón,
que jo aprofito, si no l'importa, de dir que és veritat que tenim la sort de tindre un centre de dia que jo fins ara he estat treballant i la veritat és que m'ha anat molt bé, però ara que ja estic jubilada penso que és un molt bon recurs, tant per a ella com per a, en aquest cas, per a mi, perquè penso realment que a mi em permet pels matins pues, per exemple, avui estar així, fer les meues coses, desconnecto una miqueta i em carregue de moltes piles i penso que quan arribe i estic en Marta li puc donar una atenció molt més de qualitat. O sigui, jo penso que això, suposo que a lo millor alguns pares ens costa una mica deixar els xiquets, però bueno, jo penso, no sé, jo penso que és una mica de disciplina, perquè jo penso que el fet de que una persona discapacitada tinga que anar a un centre, penso que és molt bo perquè ens fa, o sigui, ens fa una rutina i una disciplina que totes les persones hem de tindre i que ens ajuda moltíssim. Jo ho veig així, perquè si no, a vegades penso, bueno, igual a lo millor t'aixecaries, ja serien les 10, què faries, t'ha passat el matí, tens la gran sort. Jo, per exemple, en el cas de la meva filla Marta, pues que quan arribi allí, i jo sé que tots els dies té una sessió de fisio, i si no, de teràpia canina, que... a vegades fan també algo de música i de tallers corporals, és a dir, bueno, el que... I jo em sento molt satisfeta de que la meva filla tinga també la seva vida i que penso que totes les persones que hi ha allí li aporten moltíssim. De fet, la meva filla, o sigui, suposo, jo vull agrair des d'ací als treballadors perquè a mi m'arriba lo de la meva filla, no? I ella s'expressa i, vamos, és que constantment, mama, aquí treballa ahir, mama, aquí està ahir, perquè, i entonces, quan encerto la persona que ella està, entonces m'has començat a dir, li he contat això, mama, i ella m'ha dit això, i jo, per mi, això té un
valor
extraordinari, extraordinari.
Sí, una
mica. No,
és un poc que realment els actes que s'han programat ara, com hem comentat al principi, no? de la entrevista, era un poc de poder donar a conèixer a la població general que és el que tenim en aquesta població específica. Perquè estem parlant de població molt concreta, no? Entonces, moltes vegades, el volumen que de gent en el qual estem treballant tampoc és una cosa de dir, és que treballem en 2.000 persones, no? Treballem en un col·lectiu molt, molt específic, en unes característiques molt concretes i en unes necessitats molt altes. És a dir, entonces, quan sentes el relat realment de les famílies, de lo que implica treballar, viure i conviure amb unes persones en les característiques que ells tenen i que poden disfrutar d'aquest recurs i sentir-se el rap, pues, realment a mi se me fica la pell de gallina, no? I dius, ostres, anem pel bon camí, ens falten moltes coses, tenim moltes carències i tenim molts problemes, però també te dona peu a que realment dius, ostres, portem 15 anys, anem a disfrutar-los, anem a celebrar-los i continuem treballant per un camí continu, comú, per tal de poder donar una millor atenció. No? Entonces, per això s'han programat aquestes activitats, pues, per al dia 2, per al dia 3 de novembre d'enguany. Jo sí que podria parlar del dia 3, que és un poc...
Sí, jo acabaré, si vols, el dia 2. Sí. Vale? El dia 2, com hem parlat, vull dir que tenim a les 12 del matí, sí, a la capella del Mugbe. Ahí farem la presentació d'este videodocumental. Vale? Esteu convidats tots. Vale? Per favor, veniu. Vareu que... Quins xiquets més especials i més guapos tenim. I després han preparat una exposició d'unes 50-55 fotografies, vale, que ha sigut molt complicat d'escollir fotografies, us asseguro, del dia a dia de lo que ha sigut estos, com un monogràfic d'estos 15 anys, que aprofitarem i estaran exposades al claustre del Mugbe i el tindrem fins el dia 2-3 de desembre, que és el dia de la diversitat funcional i internacional. Aprofitarem, ja hem parlat en alguns, ja he parlat en alguns instituts perquè puguem venir i puguem veure que l'exposició, més a més, de siga com una finestra per a la ciutadania benicaclanda, per a conèixer els nostres recursos, el centre i el que estem fent, vale? Una mica, és una part més de sensibilització, perquè si tots coneixem tenim la sort de Benicarló, que està la diversitat funcional està prou normalitzada, perquè a més d'este centre, sabeu que tenim el centre Sant Francesc també, que són més autònoms, està a Fanies, vull dir que tenim molta activitat dins del món de la diversitat, i bueno, és comença a ser ja una cosa bastant normal i els trobem per el poble i són uns més de, i això és un treball de molts anys, no és d'ara, sinó han anat progressivament, han anat incorporant-se, però hem de seguir treballant en aquesta línia. Entonces, veniu a veure l'exposició i ara després Jordi vos dirà una mica lo que se farà en el centre.
Sí, al fin y al cabo es una festa, ¿no? volem fer la festa d'aniversari, volem celebrar principalment en els residents i els usuaris de Centre Dia, i per això hem contractat una empresa d'ací del poble, que és Pelina, per a que ens faci una actuació, i entonces és per a ells, vull dir, només fer una festa per a ells. S'ha fet extensible a totes les persones que estan implicades, tant treballadors, famílies, coneguts i demés, però realment el que s'ha volgut és fer una festa per a ells. Entonces s'ha fet una festa, farem una xocolatada, farem un picolabis, que és el que al fin de cap ens motiva, no? Una xocolatada, a mi fem una xocolatada. I després, pues, a les 11 està programada la visita més institucionalitzada, de les autoritats locals, i si s'ha fet extensible a tres autoritats per poder fer una jornada de portes obertes, explicar-los un poc el que és el nostre dia a dia, instal·lacions i demés. Però, al fin i al cap, l'objectiu meu és celebrar-ho en ells. No? Mm-hmm. És la seva festa, és la seva casa, i anem a fer com una festa de cumpleaños, però a lo gran, no? per a 45 persones en este cas. I després ho anem a celebrar com penso que toque un 15 aniversari del recurs, i un poc de donar, pues, un poc incapeu a la continuïtat i poder aunar encara més els esforços que estem fent, tant a nivell d'administració pública, que són molts, a nivell econòmic. Vull dir, a nivell econòmic un cost molt alt el que és la residència, no? Està sustentada per l'Ajuntament, sí, com per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, on ten com els familiars, com els proveïdors locals, que avui en dia tot funciona molt bé, però que durant molts anys han tingut molts problemes de poder cobrar, no? I clar, tot això te dona peu a dir, ostres, hi ha coses que, com he dit, que ho estem fent bé, però hi ha moltes altres que s'han de millorar. Entonces, un poc és l'espírit, no?, de dir, bueno, celebrem 15 anys, però jo no vull celebrar molts més, no? Entonces, a partir d'ahir el que farem serà una festa i ens ho passarem molt bé, espero que ens faci a bona hora, que no ens plou.
Sí. Però bueno, no, sí, sobretot, sí. Agarrarem forces, sí, per a seguir treballant, sí, sí.
Sí, sobretot això.
Sí. Pues arribem a la mitja hora d'entrevista, per tant, donem la tacada. Primer, tot felicitats per aquests 15 anys. Peces d'un engranatge magnífic per a venir a Carlo. I res, pues recordar que el dia 2 i el dia 3 pues, són les festivitats de
obertes per a tot.
La residència i el centre de dia del Collet d'aquest 15 aniversari. Jordi Lores, Filo Agut, Vicent Auriel, moltíssimes gràcies per haver vingut així a Ràdio Benicarló. Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Continuem.